Bona tarda, benvingudes i benvinguts a un nou programa de l'Agenda Ripollet. Aquesta ja és la quarta edició del nostre programa. Hem parlat sobre el passat vitivinícola del nostre municipi, sobre la nostra tradició teatral, sobre les llibreries, la biblioteca, i avui parlarem sobre la música. La música forma part de la nostra vida en particular i també forma part de la vida del nostre municipi. Així doncs, avui tindrem converses amb diverses entitats que ens parlaran sobre la música a Ripollet. Abans, però, us deixo amb la següent cançó.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? That's what I mean. So I say thank you for
Tot seguit estan aquí amb nosaltres la Sílvia Miguel i el Jordi Jiménez. Ells formen part de la Societat Coral El Vallès, una entitat que té més de 140 anys, si no m'equivoco. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com esteu?
Bé. Dins el que cap, diguéssim. Mirem de ser optimistes, doncs, malgrat tot, bé.
Clar.
Sí, adaptant-nos, com tothom.
Uh-huh. Uh-huh. Doncs, com ja sabeu, el programa d'aquest mes gira al voltant de la música aquí a Ripollet i per això volíem comptar amb vosaltres, perquè ens expliquéssiu una mica què és la Societat Coral al Vallès i quina és la seva trajectòria al llarg dels anys, des del seu naixement, que crec que és...
El 1877.
L'any... Perfecte. Mm. O sigui, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Són 100, què? 143?
144
anys ja, mm-hmm. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, és una entitat que s'ha dedicat tota la vida al món del cant coral. Mm-hmm. És així. I ha perdurat moltíssim. Només va callar en els anys de la Guerra Civil,
sí,
no?
Pocs una temporada. Anys perquè la gent estava per altres coses, tenia altres problemes. Mm-hmm. O no, simplement no hi havia gent perquè mm-hmm. estaven en el front de la guerra, o el que sigui.
Mm-hmm. Mm-hmm. I una entitat pues, que s'ha anat adaptant no? també als canvis que necessitava la societat. Sí. No? Mm-hmm. Per exemple, el seu origen és claverià. Això vol dir que les corals només eren d'homes mm-hmm. i cap al 1875, no? Es van deixar entrar les dones. Vull, sí. dir que, mm. vull dir que...
O sigui que des d'un principi les dones... No,
aquest model de coral no era una qüestió de no voler-les. Sí, uh-huh. Quan es van generar les corals, els cors de claver, es van generar en l'entorn de treballadors, uh-huh. homes, diguéssim, i que anaven a la taverna, que tal qual. Anselm Claver va voler una mica culturitzar aquesta gent i va començar a formar corals amb aquests treballadors.
Sí.
Clar, corals d'homes. Pel que sigui, avui en dia no s'entendria, ni, de fet ni s'entén, però pel que sigui, doncs, les dones anaven per un cantó i els homes anaven per un altre en aquell mm-hmm. moment. Llavors, doncs, va ser centrat en aquest col·lectiu i això va perdurar. De fet, la majoria de música que hi ha escrita explícitament per aquest tipus de coral és per veus d'home.
Mm-hmm.
Val? De fet, la coral, quan va incorporar les dones, va haver de canviar el repertori, es va haver d'adaptar, perquè, clar, el repertori anterior no servia.
Clar...
Mal. Mm-hmm. Però bueno, ho va fer i ben fet que va fer. També va ser una mica generat per una baixada de cantaires, és a dir, tot va venir una mica com encaminat a que fos així, faltaven cantaires, no hi havia prou cantaires i com nodrim de nou la coral? Doncs obrim les portes a que pugui cantar la dona.
I tant.
I ja està, va ser d'una manera molt natural, de fet.
Mm-hmm. Molt bé. I pel que he vist preparant l'entrevista, ha evolucionat no només en aquest aspecte, sinó que ara també la gent pot anar a aprendre a tocar instruments.
Mm-hmm.
Sí,
bueno, hem passat una mica, uns 5 anys enrere, una mica amb moltes, com una nòria, no? Pujades i baixades,
mm-hmm. sí.
perquè el 2015 vam poder obrir una escola de música que està allà allotjada al CIP, no? El Centre sí, sí. d'Interpretació, mm-hmm. el Patrimoni, i llavors hi ha hagut un procés de licitació per aquí al mig que hem perdut i ara estem a la nostra seu, allà a la plaça Clos.
Mm-hmm.
Hem decidit muntar una miqueta de banda, de lo que seria banda o escola de veu i banda, i, mm-hmm. i és el que estem fent ara. Els nostres esforços ara van encaminats a pujar aquesta banda.
Sí, diguéssim que la coral ja cap a l'any 82 o així, el 1982, ja va voler fer una coral infantil.
Uh-huh.
Val? De fet, la van fer, però el que passa és que, bueno, doncs, pel que sigui, doncs, va acabar desapareixent. Però ja hi havia una inquietud com de ensenyar, de fer cantera.
Mm.
I sense ser nosaltres els mateixos que llavors, doncs també una mica hem sentit aquesta necessitat. I és una mica el que hem anat. Quan vam tenir opció a fer l'escola de música, doncs ho vam fer, ara hem perdut la situació, però aquesta inquietud encara hi és. Llavors, doncs, és en aquí on estem.
Mm-hmm.
Doncs això, que aprenguin a cantar, que aprenguin música a través de la banda, instruments de banda. Com que la banda la vam crear ja quan tenim l'escola de música i és la formació més estable que hi ha hagut,
uh-huh.
a part de la coral juvenil, però doncs la mantenim i estem intentant, doncs, això, fer-la créixer, poder ensenyar als alumnes perquè puguin dedicar-se a això, una mica això, doncs.
Molt bé, molt bé. I a més, hi ha lloc tant per petits com per grans.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí.
I tant, sí, 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 sí. A més, ens agrada molt utilitzar la música, dic bé el verb, utilitzar la música amb els nens petits, perquè és ben bé com una eina per ajudar-los a millorar amb aspectes globals el seu desenvolupament, no? L'altre dia parlàvem amb una mare, precisament, de les que ve, que dius que no s'imaginava que el seu nen podia treballar tot el que està treballant, no? O sigui, la música, al cap i a la fi, amb un nen de 3-4 anys, resulta que és l'últim objectiu, no? És un joc darrere d'un altre per utilitzant la música, doncs, per treballar altres aspectes motrius, cognitius, atenció, sociabilitat, tot això. És que és molt potent, la música és molt potent, de veritat. Només ho sap la persona que l'ha provat en algun moment. I cantar és terapèutic, però...
Alliberador.
Molt, és que ho diem tots. Jo, per exemple, sóc cantaire en un dels grups que dirigeix el Jordi, de Veus, i ho diem moltes vegades. Quantes vegades dius, estic cansat, estic fet pols, no aniria a assajar, i dius, no, és que haig d'anar-hi. Perquè saps positivament que surts allà, encara que hagi estat un assaig dur, que de vegades ens ve el cap que cantar, que guai, anem a cantar. No, de vegades és dur, un assaig és dur.
Clar,
de vegades és repetir, és... Bueno,
cansat.
No, és cansat. Però tot i així acabes i dius, ostres, és que m'he tret de sobre el mal de cap o l'angoixa que portava, no? És molt curiós.
Sí. Crees un estat de desconnexió de la resta en el moment que estàs concentrat en allò que fas fent música, que t'arribes gairebé al punt de la meditació, a vegades. Estàs absolutament fora de tu mateix per aconseguir aquell objectiu. I clar, això et regenera, de fet.
I tant.
De fet, hi ha estudis actualment que demostren com... Ja, s'han fet estudis a cantaires abans d'un assaig i després, no? I això està demostrat, que la tensió sota equilibra, que el cortisol baixa, que... Vull dir, hi ha uns canvis físics que són reals. És salut.
I tant.
I ben fàcil de fer, vull dir, que no entenem per què no ve més gent.
Sí, això si ho sapigués la gent, ostres...
Per això us portem aquí.
Fantàstic, no?
I pel que fa, bueno, a aquesta etapa que estem vivint ara amb la situació de la Covid-19, com ho heu viscut?
Pues mira... Hem començat la reunió, l'entrevista, una mica dient això, no? Ara no sé si estàvem fora de micro. Però estàvem dient això, que ens estem adaptant com tothom, clar. Sí. Hem tingut molts moments d'estar tancats, de no poder-nos ajuntar i haver de fer classes online. I amb les corals igual. Bueno, just aquesta setmana reprenem
una mica l'activitat.
Clar,
estem una mica seguint les instruccions de les federacions de corals que hi ha. Quals i bandes, una mica doncs, de les institucions musicals de les que una mica o depenem o ens volem guiar per ells. I clar, sempre demanen molta prudència. Cantar és una activitat, podríem dir, de risc, perquè, clar, exhales molt més que quan parles.
Clar.
Llavors, doncs, clar, això porta amb unes necessitats de tenir un distanciament amb els teus propers al costat, doncs, que tens dificultats d'espai, bàsicament. Llavors, doncs, clar, doncs, totes aquestes limitacions fa que acabis decidint, doncs, busquem altres mitjans, fer classes. Jo faig alguns assajos a través de YouTube en streaming, o hem buscat plataformes com el Jamulus, que és una plataforma que permet parlar o cantar en directe sense cap tipus de... sense gairebé retard. El delay aquest, doncs, gairebé es pot cantar simultàniament, però són difícils tecnològicament, vull dir que tampoc les coses no són fàcils. De fet, el millor seria això, poder-nos juntar amb espais grans i poder cantar junts, que de fet tampoc és que sigui òptim, perquè el que busques és la proximitat, sentir el que canta al costat teu, que gairebé tocar d'espatlla, no? Bueno, ens anem adaptant i esperem una mica doncs, que tot es pugui una mica normalitzar, com en tots els sectors, doncs, per poder gaudir del que fèiem tant com sigui possible.
I tant. I quina és la vostra funció dins l'entitat? M'has dit, Sílvia, que tu eres cantaire.
Jo no ho sé, sóc tantes coses dins que ja no sé què sóc. A veure, jo actualment em diuen que sóc la presidenta i des de fa un any i pico. Però clar, jo em sento molt cantaire, vaig començar aquí sent cantaire, no? I actualment, doncs això, la cantaire, la presidenta... I una de les coses que més il·lusió fa és tirar endavant aquest projecte juntament amb el Jordi, coordinant doncs, el projecte aquest de l'escoleta, no? Que és això, les corals aquestes dels peques i, i tirar endavant la banda, no? Aquestes són les meves funcions actualment a l'entitat.
Sí, jo vaig entrar com a director, vaig entrar-hi una mica perquè els meus pares, o sigui, per la família, la meva dona, hi cantaven, jo sóc músic professional, bueno, Sílvia també, ella és com a professora de música, però jo sóc músic professional, i en un moment de necessitat no tenien director, doncs jo vaig oferir a cobrir aquell, resoldre aquell moment. Però estic parlant, fa uns anys encara estic cobrint aquesta necessitat. Ja em vaig quedar. No, em vaig sentir molt bé, i jo vinc del món del cant coral, perquè els meus pares han estat cantant tota la vida, però clar, jo vaig, diguéssim, apartar una mica del món coral per dedicar-me més professionalment al trombó, que és els instruments de vent, que és el amb el que jo m'havia format. Doncs actualment doncs, tot això ho he redirigit cap a la coral, amb el fet de ser director, professor també a l'escola de la banda i tot això, dirigir els conjunts, les corals, i bé, una mica tinc la incondicionalitat aquesta de ser de Ripollet, de ser del poble, que vull dir que a vegades, no a vegades, sempre impliques molt més temps i molta més dedicació que si fos una persona que vingués aquí a fer aquesta feina.
Clar. I tant.
Sí, bueno. Com la Sílvia, com tots, vull dir, dediques molt més a aquestes entitats perquè te les sents teves.
Clar. I sí, sí. Quina... Hem parlat de que la música era per vosaltres terapèutica, però quina és la part que més us agrada d'estar a la coral? A part d'aquesta teràpia que feu?
Quina és la part? Ostres, quina pregunta més complicada. No sé, hi ha, per mi hi ha molts moments màgics que em lliguen, no? No sé... Pues, jo què sé, els moments, per exemple, que estic plorant i dic que és d'emoció, i pot ser per molts motius, o bé perquè estem cantant alguna cosa i ha quedat preciós, o perquè has vist un canvi en una classe de nens petits, no sé, que han fet alguna cosa meravellós, no sé, tractar amb persones, no?, i veure canvis, és, a mi és que m'omple moltíssim, moltíssim.
Jo gairebé diria que els moments que més m'omplen són els moments abans de que passi alguna cosa que planejo. De fet, també m'omple quan planejo, però el fet de preparar alguna cosa, imaginar-me el bé o la sensació que pot provocar en aquells que jo els ensenyo, que jo rebin, això m'omple moltíssim. Evidentment, quan ho fas, ja és indescriptible, no?
Clar.
Però que a vegades, fins i tot, moments en què no estic a la coral o no estic fent... desenvolupant l'activitat, planificant-la, imaginant-la, ja em provoca aquesta sensació, aquest subidon, no?
Sí.
Podríem dir. Clar, evidentment, després viure-la en directe i compartir-lo, per mi això és el que més m'agrada.
I tant.
Una de les coses boniques també, que aquest any ho hem patit molt això, és l'aïllament aquest, no? A nosaltres ens agrada moltíssim el fet de fer xarxa amb altres entitats i fer coses plegats. I aquest any ha sigut molt, molt trist, no? Tenim cosetes al cap. Tenim cosetes al cap per quan tot això acabi.
Ens podeu dir alguna cosa o encara no...
Bueno, no gaire, però bueno, allà pugen, hem dit, no?, els grallers aquests dels gegants, que són la pera. Ens ajuntem i un diu A i l'altre diu Asa i l'altre diu B. O sigui, és com la creació, el cap no pot parar de crear, no?
Clar.
I llavors tenim un parell de coses xules per Ripollet, per tot el poble, no?
Molt bé, doncs tant de bo es puguin dur a terme aviat.
Sí.
I bé, per anar tancant una mica l'entrevista, sempre ens agrada fer dues preguntes als nostres convidats. La primera és, quina és la part del municipi de Ripollet que més us agrada?
Ostres, un parell. Jo últimament passejo molt pel carrer Calvari, em dona com certa pau, no sé. Vaig molt també cap als...
A més, és un carrer molt tranquil, a part meu,
sí. Sí, doncs sí, sí. Jo hi passejo gairebé cada dia. O sigui, hi vaig expressament. O sigui, és curiós, però me'l camino expressament. M'agrada molt.
Com qui va als pinatons
que també a caminar. Ho faig, que també anava a dir-ho, l'espai dels pinatons. Sí, sí.
Molt bé. I tu, Jordi?
Jo, de fet, el passejo molt, surto molt a caminar i passejo per tot el poble, però potser la part que més m'agrada és la part de del casc antic, una mica per on està la plaça Clos, el col·legi del FEDAC, les Germanes, que eren antigament, tot aquest trosset de carrers irregulars, aquesta estructura així irregular, és el que trobo més encantador, no?
Molt bé. I, per últim, com us imagineu el Ripollet del futur?
Ripollet del futur? Ostres, no sé...
D'aquí uns anys.
A mi... És que a mi m'agrada molt la part, com hem dit abans, de la part social que té, la part activista que hi ha entre... La xarxa que hi ha entre entitats, no? Pues m'imagino amb tot això multiplicat per 10, perquè hi ha hagut coses últimament que ens han fet apropar encara més a les entitats, a excepció d'aquest any,
clar,
que estem tots molt aïllats, no? Però han passat coses en aquest poble que ha fet que encara les entitats ens coneixem més entre nosaltres. I bueno, hi ha connexió, hi ha idees a fer en quan es pugui, no? M'imagino, pues, no sé, com un poble com molt, molt actiu, sí, no?
Jo potser dues coses. Una, que Ripollet esdevingués un poble on es tingués molt en compte la natura, en què fos un poble, doncs, verd, un poble que es cuidés, evidentment, d'una manera sostenible. Evidentment, no podem ser més verds que l'aigua que podem tenir, no?, evidentment. Però que progrés molt per això. I després que tota la xarxa, això mateix que diu la Sílvia, que tota la xarxa aquesta d'associacionisme i d'activitat voluntari, no pel fet de que ser voluntari sigui gratis, perquè tampoc ho ha de ser, val? Però el fet de la iniciativa de la gent de peu de fer coses pel poble i de tot això, que es mantingui, que no es perdés.
Molt bé.
I anés a més, en tu cas.
Tant de bo. Molt bé, doncs aquí queda dit. Moltíssimes gràcies, Sílvia i Jordi, per estar aquí amb nosaltres i haver-nos explicat... Què és la coral i què és el que feu. I des d'aquí animem a tothom a qui li agradi cantar o...
O de fanejar, o simplement de fanejar, perquè hi ha molta gent que li fa por el fet de... És que jo no he cantat mai, o jo, no sé, pues, que sí, no, que vinguin a parlar amb nosaltres, que t'afanegin.
La gent directament diuen que no saben cantar i tampoc és... Si no tenen criteri no poden jutjar-se ells mateixos. En cas que vinguin, parlem nosaltres i ja els direm el que saben, clar, el que no saben. I els assessorarem en tot això, que la gent no tingui por a venir i a deixar-se anar, diguéssim.
I a més, cal dir que esteu a la plaça Clos,
plaça Clos, sí,
número
3.
Sí.
Un lloc preciós.
Sí. Un lloc preciós i
superripolletenc,
perquè és el casc que en tinc.
Sí, i tant. Sí.
Molt bé. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies.
Doncs a tu. Gràcies
a vosaltres.
Noi, noia. Sí. Gràcies.
Molt bé.
Doncs ara tenim aquí amb nosaltres el Manel Morales. Ell és el director musical dels Rimman Mollos, una de les entitats musicals del nostre municipi. Què tal, Manel? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda. Què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Bueno, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per parlar una mica sobre la música aquí al municipi. Digue'ns, quina és la història dels Rimman Mollos?
Bueno, Rimma en Mollo som un grup de percussió que va néixer ja fa més de 10 anys aquí a Ripollet. I bueno, bàsicament som un grup que fem música afrobrasilera d'allà de Brasil. I bueno, ja portem més de 10 anys i va sortir el grup d'un grup de foc de Ripollet, un grup cultural català. I a través dels anys pues, vam evolucionar i vam tindre pues, i descobrir el nostre estil.
Molt bé. I quantes persones sou ara mateix?
Ara mateix, al grup de percussió, som unes 12-13 persones. Però després també tenim la part de vent, que s'amplia i podem ser unes 10 més.
O sigui que l'entitat està formada per instruments de percussió i de vent.
Sí, exactament.
Molt bé. I... explica'ns una mica quins instruments, perquè hem dit percussió i vent, però concretament perquè no són els típics instruments que podem trobar normalment, no?
Clar, nosaltres els instruments que utilitzem serien de Brasil. I diguem-ne que a la part de percussió tenim diferents sancions, que serien, per exemple, la part baixa... La part alta i després pues, tenim una miqueta les coses que farien el relleno i totes aquestes coses.
Molt bé. I també m'agradaria parlar sobre aquesta etapa que estem vivint ara mateix amb la Covid-19. Com ho esteu gestionant, tot això?
Bueno, nosaltres estem patint molt aquest tema. Bàsicament, ara mateix estem fent més treball intern, perquè l'estén està molt complicat. A l'hora de deixar els bolos i tot aquest tema és molt complicat. Hi ha més pegues que ajudes. Però bueno, anem fent, anem treballant i sobretot visualitzant que això passi el més possible. I quan tornem amb moltes ganes i agafar-lo amb força.
Tant de bo. Tant de bo pugueu tornar aviat. Molt bé. I com a director musical i com a membre dels Rim and Mollos, quina és la part que més t'agrada de formar-ne part?
Fer música. A mi la part que més m'agrada és fer música, el juntar-nos persones que venim cadascun d'un lloc i poder fer el mateix. Perquè cadascun venim d'un lloc diferent, però quan ens juntem i assagem, som una persona.
Clar.
Aquesta seria la part que més m'agrada.
I aneu poder... tots a una.
Exactament.
Molt bé. Molt bé. Doncs ara, per tancar una miqueta l'entrevista, m'agradaria preguntar-te, com a persona que viu aquí a Ripollet...
Sí, jo soc ripolletenc.
Molt bé. M'agradaria preguntar-te, quina és la part del municipi que més t'agrada?
A mi la part del municipi que més m'agrada és la part cultural. Perquè crec que som un poble que la part cultural està molt evolucionada i molt forta. I aquesta seria la part una miqueta que més m'agrada.
Molt bé.
I la que més disfruto. I com tant. A jove i com a persona ripolletenca.
I tant. I per últim, com t'imagines el Ripollet del futur?
El Ripollet del futur? M'imagino un poble amb un gran potencial.
Molt bé.
Tant a nivell musical, tant a nivell esportiu, tant a nivell cultural, tant a nivell de gent jove que té ganes de fer coses i s'interessa i li dedica temps.
I tant. I tant. Doncs des d'aquí convidem a tots els oients a que escoltin quan es pugui els Rim and Mollos per gaudir una miqueta de tot el que fan. I bé, Manel, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i haver-nos explicat què són els Rim and Mollos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i aviam si podem fer alguna coseta.
I tant.
Perquè ens escolteu i gaudiu de la nostra música.
I tant. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu. I tot seguit convidem al nostre espai, al Santi. Ell forma part de Canyapollet, una altra de les entitats musicals del municipi. Bona tarda, Santi, què tal?
Hola, molt bona tarda, molt bé.
Moltes gràcies per voler estar aquí amb nosaltres avui. Explica'ns què és Canyapollet i com va sorgir.
Bueno, la història de Canyapollet és una mica enrevesada, però més o menys te la puc explicar. és una entitat dels grups locals de Ripollet, que actualment, activitat, a banda de concerts i tal, també fem una cogestió dels locals d'assaig municipals de Ripollet, que ho portem entre l'Ajuntament i nosaltres.
Ahà, vale.
Cogestió, no em sortia la paraula.
Molt bé. I quan va sorgir Canyapollet? Porteu molts anys.
Sí, bueno, com a entitat porta des del 94.
Ah, déu-n'hi-do.
Però ja el tema ve de bastant més enrere. Ve, arrel del moviment musical local que comença més o menys a finals dels 70.
Uau.
Però bueno, fins al 94 no va ser una entitat.
Ahà. Molt bé. I pel que fa a la crisi de la Covid-19, com ho heu viscut vosaltres?
Perquè... fatal.
Ja m'imagino. Però fatal, amb tota la gestió dels grups, els locals d'assajos...
Va ser una parada en sec. I, de fet, fins demà passat, des de fa més d'un any, gairebé un any, Estan tancats els locals d'assaig, no podem fer res. Clar. I els obren ja a partir aquest dissabte.
Doncs déu-n'hi-do, bastant de temps tancats.
Sí, sí, un anyet.
Doncs bé, ara per començar a tancar una mica l'entrevista, m'agradaria preguntar-te a tu com a persona que viu aquí a Ripollet, quina és la part del municipi que més t'agrada?
De Ripollet en general?
Sí.
Bueno, últimament he estat descobrint una mica més la zona dels Piratons, on està més el camp i el parc de Piratons i tal, i crec que és la que més m'agrada.
Molt bé. I, per últim, com t'imagines el Ripollet del futur?
Pues... Ostres, bona pregunta, eh? Bueno, com m'agradaria o com me l'imagino, de veritat?
Bueno, les dues coses, ens pots dir.
Bueno, i com m'agradaria? M'agradaria que fos un... Bueno, trobéssim un Ripollet més cultural, més... més poble, també... millor comunicat, m'agradaria. I sobretot que es noti que s'aposti per la cultura, perquè de fet no... Encara que anem millorant i tal, jo crec, personalment, que hi ha bastantes carències en aquest aspecte.
D'acord. Doncs bé, Santi, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat una miqueta la història de Canyapullet i haver estat aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Moltes gràcies. Adéu.
Adéu, gràcies.
I amb aquesta entrevista posem punt final al programa d'avui. Ja sabeu que ens podeu escoltar el tercer dijous de cada mes aquí a Ripollet Ràdio o al seu web www.ripolletradio.cat. Us ha parlat el Daniel Retxe i el Jordi Puy ha estat als controls. Només em queda desitjar-vos un bon vespre i ens veiem el mes pròxim. Una abraçada.